Les 11 de la nit. Ràdio Estel. Girona, 103.4. RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-hi i actualitza't.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics. Bon estiu a tots. De l'1 al 15 d'agost es portaran a terme les colònies de la Fraternitat Cristiana de Persones amb Discapacitat, entitat que enguany celebra els 50 anys. Avui en parlarem amb mossèn Benet Galí, que és el conciliari de la Frater. Comencem, com sempre, l'Església Viva escoltant la carta setmanal que ens adreça el nostre bisbe Francesc.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts radioients. La família i el papa Francesc. Molts sabeu que el papa Francesc fa uns mesos es va oferir una exhortació en relació a la família que porta el títol Amoris Laetitia, l'alegria de l'amor. Aquesta exhortació és la proposta del papa després d'escoltar els pares sinodals en els dos sínodes sobre la família que varen acollir innombrables suggeriments de creients d'arreu del món en resposta a l'enquesta preparatòria. A l'inici de l'exhortació, el mateix papa escriu: el camí sinodal va permetre posar sobre la taula la situació de les famílies en el món actual, ampliar la nostra mirada i revifar la nostra consciència sobre la importància del matrimoni i de la família. Alhora, la complexitat dels temes plantejats ens va mostrar la necessitat de continuar aprofundint amb llibertat en algunes qüestions doctrinals, morals, espirituals i pastorals. Mentre llegia i meditava sobre capítols de l'exhortació, vaig rebre un informe de l'Institut de Política Familiar sobre l'evolució de la família a Espanya en el 2016, que encara referma i dona més importància a les propostes i reflexions del papa. Algunes dades. Famílies amb menys infants. Llars cada cop més solitàries, amb menys matrimonis i amb més ruptures matrimonials. Amb dificultats per conciliar la vida laboral i familiar. Tanmateix, també constata una greu devaluació de les prestacions de l'administració a la família. A títol d'exemple, l'ajuda directa a un fill és de 24 euros al mes, quan la mitjana de la Unió Europea és de 91. Cada dia moren 49 joves de menys de 15 anys. 416 persones compleixen 65 anys. Marxen 610 immigrants. Hi ha 1.082 defuncions, 1.171 naixements i 260 avortaments, dels quals 28 són de gestacions de mares adolescents. Es necessitarien, diuen els experts, 719 naixements més al dia per assegurar el relleu generacional. També cada dia es produeixen 290 trencaments familiars, 276 divorcis i 14 separacions. Aquesta ruptura afecta a 267 fills al dia, 232 menors d'edat. A títol d'inventari, els pares sinodals paren manifestar molts dels desafiaments que viu la família i als quals el papa vol donar resposta. Quins són aquests desafiaments? La concepció de l'amor en el matrimoni, la fragilitat en la convivència, les causes de les infidelitats i les ruptures. No pocs joves mostren resistència als compromisos definitius referents a les relacions afectives i sovint opten per conviure amb un personer o simplement per tenir relacions ocasionals. La disminució de la natalitat és el resultat de factors diversos, entre els quals la industrialització, la revolució sexual, el temor a la superpoblació, els problemes econòmics i el creixement d'una mentalitat contraceptiva i abortista. La societat del consum pot igualment dissuadir les persones de tenir fills,
també només per mantenir la llibertat i el propi estil de vida. La tasca educativa es veu dificultada per moltes causes. Hi ha problemes per la transmissió de la fe de pares a fills. És força habitual patir angoixa a causa d'un futur professional incert, per la inseguretat econòmica o per temor pel futur dels fills. També es va esmentar la drogodependència com una de les plagues de la nostra època. Una cosa semblant passa amb l'alcoholisme, el joc i altres addiccions. Cal afegir-hi el greu problema de la violència domèstica dels fills desarrelats, dels ancians abandonats, infants orfes de pares vius, adolescents i joves desorientats i sense normes. Per tot això, val la pena preguntar-se i conèixer quines són les propostes, almenys algunes, de l'exhortació del Papa. Ho intentaré telegràficament la propera setmana. I fins la propera setmana, si Déu plau.
Església Viva, recull d'actualitat a la diòcesi de Girona.
L'Església de Girona condemna amb fermesa l'atemptat que dimarts va acabar amb la vida d'un capellà a França. Aquesta i altres informacions amb Meritxell Comas. Bon estiu, Meritxell.
Hola, moltes gràcies. L'Església de Girona ha expressat la seva més ferma condemna de l'atemptat que el passat dimarts va acabar amb la vida del capellà Jacques Hamel, de 84 anys, a la localitat francesa de Saint-Étienne-du-Rouvray, a la regió de l'Alta Normandia. El bisbe de Girona i el conjunt de la diòcesi estan seguint amb gran preocupació el transcurs dels esdeveniments i es mostren absolutament consternats per la barbària i la violència que aquests darrers dies estan causant l'horror i el pànic entre els ciutadans. El bisbat de Girona, com també va anunciar el Papa Francesc, es mostren preocupats perquè aquesta horrible violència s'hagi produït en una església on s'anuncia la mort de Déu. L'Església de Girona vol manifestar el seu dolor i la seva solidaritat amb l'Església de França, l'arxidiòcesi de Rouen i tot el poble francès. A les misses d'aquest diumenge s'anunciarà una pregària per les víctimes dels atemptats que s'estan produint en tot el món, per les seves famílies i perquè Déu concedeixi el do de la pau.
L'arcabisbe de Cracòvia convida els joves a modelar els seus pensaments i els seus cors en la missa inaugural de la Jornada Mundial de la Joventut.
L'arcabisbe de Cracòvia va presidir la missa inaugural de la Jornada Mundial de la Joventut 2016 amb especial record pel capellà assassinat dimarts a la regió francesa de l'Alta Normandia. El cardenal va concelebrar l'Eucaristia amb un capellà de l'arcabisbat de Rouen, a França. Milers de joves d'arreu del món s'han aplegat al país natal de Joan Pau II per participar en la Jornada Mundial de la Joventut. L'arcabisbe de Cracòvia va convidar els joves a utilitzar el llenguatge de l'Evangeli, de l'amor, de la fraternitat, de la solidaritat i de la pau en aquesta jornada. El bisbe de Girona, Monsenyor Francesc Pardo, i el delegat episcopal de Pastoral amb Joves, mossèn Jordi Callejón, també han assistit a la Jornada Mundial de la Joventut. També han viatjat a Cracòvia un grup de joves d'Arbúcies, acompanyats del rector de la parròquia, mossèn Eduard de Ribot. En total hi han participat més de 3.000 joves procedents de Catalunya.
El bisbe Francesc ha dedicat aquesta setmana a l'església de Sant Jaume de Salt.
El passat dilluns es va cloure els actes del 50è aniversari de la parròquia de Sant Jaume de Salt, que es va iniciar el maig de l'any passat. El bisbe de Girona, Francesc Pardo, va presidir la celebració eucarística en honor al patró de la ciutat i titular de la parròquia. Un dels moments importants va ser la dedicació del temple per part del bisbe amb la unció de l'oli sagrat a les parets. A la seva homilia va voler ressaltar que les pedres del temple que beneïm han de ser les d'una parròquia acollidora per tothom i que anunciï Jesucrist. La celebració va comptar amb la presència d'antics rectors de la parròquia de Sant Jaume de Salt i els nens i nenes de catequesi. També hi van ser presents l'alcalde de Salt, Jordi Vinyes, que juntament amb el bisbe Francesc i el rector de la parròquia, mossèn Jordi Callejón, van signar l'acte de consagració.
El bisbe francès presideix a l'ermita de Santa Cristina de Lloret de Mar la missa solemne en honor a la seva patrona.
El passat diumenge, Lloret de Mar va viure la diada principal de la seva festa major amb la tradicional processó marítima fins a l'ermita de Santa Cristina, patrona de la població, on el bisbe de Girona va presidir la missa solemne. A la seva homilia, monsenyor Francesc Pardo va destacar la constància, la fe i el coratge com a valors que hem de tenir presents tant a la nostra vida personal com a la nostra vida de comunitat i de país.
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
el punt de vista d'aquesta setmana ens el porta Ramon Monconill, que és professor, llicenciat en psicologia i doctor en filologia hispànica. Benvingut, Ramon. Gràcies per estar amb nosaltres, quan vulguis.
Crida l'atenció que des de fa molts anys no s'hagi arribat en el nostre país a un pacte escolar entre els diferents partits polítics que permeti afrontar el repte de la millora en la qualitat de l'ensenyament, objectiu imprescindible en el nostre deteriorat sistema educatiu. I és que trobem, entre altres causes, un substracte ideològic que porta a considerar l'educació com instrument de control i poder al servei de l'Estat. Dos consideracions al respecte. Primer, la pretensió de concebre l'educació com un servei públic. I segon, la pretensió d'entendre la xarxa d'escola privada concertada com a subsidiària de l'escola pública. L'educació no pot ser entesa com servei públic, sinó com servei d'interès general, que és una cosa ben diferent. L'escola privada i l'escola privada concertada, que també compleixen les dues una clara funció social, no són subsidiàries de l'escola pública. Al contrari, cal recordar que és l'Estat el que compleix un paper subsidiari respecte al dret dels pares a l'educació dels seus fills.
De l'1 al 15 d'agost es porten a terme les colònies de la Frater, de la Fraternitat Cristiana de Persones amb Discapacitat. En parlem tot seguit amb el conciliari de la Frater, que és mossèn Benet Galí. Què tal, mossèn Benet, com estem?
Molt bé.
Fa molts anys que se celebren aquestes colònies.
Mira, aquest any se compleixen els 40 anys.
Qui forma part de la Frater, Benet?
La Frater està formada per discapacitats físics i també col·laboradors, persones que, entenent l'esperit del moviment, fan costat en els discapacitats per organitzar-se i per fer visible persones limitades en el camp social i també de l'Església.
I sou molta gent que...
Sí, editem una revista...
Que es diu Crida.
Sí, que fem 250 exemplars cada trimestre. Podríem dir que la gent relacionada són aquests 250-300 persones, però, esclar, darrere hi ha famílies, i llavors, després de 40 anys, molta gent... Bueno, de fet, aquest any se compleixen 50 de la Frater.
Perquè 50 anys de la Frater.
Sí, el 1966, el gener de 1966, el bisbe d'aleshores, Narcís Jubany, que llavors va ser cardenal i arcabisbe de Barcelona, doncs era bisbe de Girona, va reconèixer el moviment de la Frater al bisbat de Girona.
50 anys.
Sí, o sigui, aquest any fem 50 de la Frater i 50 de les colònies que ara en diguem convivències.
Convivències. I ho celebreu d'una manera especial o no, aquests 50
anys? Sí, ho fem el dia 6 i 7, el primer cap de setmana que som allà, el dia 6 ve el bisbe i farem, doncs, solemne aquesta celebració, i el dia 7 ho fem per tothom. Una arrossada popular, després també ve l'alcalde del poble, cada any ens dedica un diumenge. I aquest any, doncs, com que la vigília de marxar és el 14, vam creure més oportú fer-ho el 7. I llavors el 7 fem el dia de la fraternitat en el poble de Sant Feliu de Pallerols, que fa 40 anys que ens acull amb aquesta activitat.
La Fraternitat Cristiana de Persones amb Discapacitat deia que hi havia unes 250-300 persones,
sí,
que formen part de
sí,
la Frater.
Sí.
D'on són? De tota la diòcesi?
De tota la diòcesi de Girona. El que passa que llavors hi ha, bàsicament, l'activitat més simptomàtica, més important, és aquesta de l'estiu, que ens ocupa 15 dies en aquestes convivències, i aquest any li hem posat el lema 50 anys construint amistat junts. I en aquests 50 anys es refereix al moviment, eh? I llavors a dintre hi fem, doncs, també aquests 40 anys d'història d'aquesta activitat que va començar el ben estimat Pere Planella, de Cornellà de Terri, que ja fa anys que ens va deixar.
Ara no crec que hi hagi 300 persones a les colònies.
No, les colònies són una seixantena, tot i que hi ha gent que també va i ve. O sigui, col·laboradors que hi estan una setmana, els altres venen a la segona setmana, setmana, algun discapacitat també, només hi està uns dies, i llavors deixa lloc amb un altre, però és que la capacitat de la casa és limitada.
I les feu a Sant Feliu de Pallerols?
A Sant Feliu de Pallerols, a la rectoria.
A la rectoria.
Que, per cert, el bisbat i també la Junta d'Economia del bisbat ens ha concedit poder-la adaptar. Tenim un projecte de 10 anys per convertir-la en una casa única adaptada per fer-hi activitats amb persones amb discapacitat. El pressupost puja molt, són 800.000 euros. Ara ja hem fet una primera fase de 200.000. Ja tenim arreglats els pavellons d'homes, dones i els lavabos. I llavors ens falta tot el que és el cost de la casa, de la rectoria, que fins ara fa 3 o 4 anys hi havia rector. Ara no n'hi ha, i aleshores el bisbat ens ha permès de poder-ne disposar, però, clar, s'hi ha de fer una despesa d'adaptació. I tot això amb un projecte, volem fer un micromecenatge, en diem casa inclusiva, que és tot un projecte explicat fase per fase, tres fases, i tenim un projecte molt i molt ambiciós.
Molt
I bueno, però tenim esperança en que diferents entitats ens hi ajudin, ja ens hi han ajudat la Caixa, ens hi ha ajudat la Diputació, però trucarem més amunt també si cal.
Benet, què fareu durant les colònies?
Durant les colònies, doncs mira, a part d'aquests dies que hem referit a les celebracions, llavors hi ha els dos dijous que som allà. El primer, doncs, que és el dia 4, anem a Roses a passar el dia com cada any, anem a la platja. El dia 11 anem al Far, que sempre doncs ho fem. Un any anem a la Salut, l'altre anem al Far. Aquest any toca el Far, al Santuari. I fem el dinar, i fem la missa, i celebrem la diada allà. Llavors, els altres dies hi ha xerrades, hi ha tallers, hi ha vetllades al vespre, alguns dies a la plaça, perquè el poble de Sant Feliu de Pallerols és un poble turístic, i té un programa tot l'estiu, perquè és un lloc molt, té una fresca al vespre allà a baix a la plaça del poble, al final s'hi està divinament. Vull dir, hi ha un sortidor d'aigua, la gent fa vida allà, hi ha turistes a les pensions, a les fondes d'allà del poble, i sempre hi ha passants. I al caps de setmana, sobretot, hi ha conjunts, música, cine a fresca, diferents activitats. Hi ha piscina, que també nosaltres hi anem. O sigui, el poble, després de 40 anys, que nosaltres és a casa nostra. La gent ens coneix, puja fins a dalt, si fem una activitat, ara mateix aquests dies, quan vingui el bisbe, farem una missa de campanya, ho farem sabent al poble, i segur que pujarà gent del poble.
I també hi ha en pesca llunes.
Sí, també, sí, perquè és el motiu de la casa, i bueno, ben orgullosos que n'estan, perquè li posen en els seus símbols, i posen el pesca llunes, sí, ja ho crec.
Mossèn Benet Galí, conciliari de la Fraternitat Cristiana de Persones amb Discapacitat, de la Frater, que tingueu molt d'èxit en aquestes colònies. De l'1 al 15 d'agost a Sant Feliu de Pallerols.
Esperem-ho.
Gràcies.
Així ho desitgem. A vosaltres. Gràcies.
Darrere de cada persona hi ha unes idees, uns pensaments, un comportament, una forma de viure. En els propers minuts coneixerem la personalitat d'una persona. Preguntes amb resposta. Respostes valuoses a preguntes curtes.
Avui amb nosaltres Josep Morlà, historiador. Benvingut, senyor Morlà.
Bon dia.
Quin és el record que guarda de la seva infància?
Home, n'hi ha molts, però alguna trapelleria que havia fet pròpia de l'edat, com per exemple haver saltat una vegada des d'un esgaló d'una escala fins a mig carrer, i em vaig quedar allà pràcticament amb el clavià, doncs, en fi, ja mig trencat. I aquest és un record que he tingut sempre a la vida d'un atreviment infantil, però que ve així, sí.
Quin ha estat el dia més trist de la seva vida?
Bé, segurament quan se'm va morir l'àvia.
Quin ha estat el dia més alegre de la seva vida?
En podríem dir molts, però primer el naixement de les filles van ser uns moments feliços.
En quin moment del dia té uns minuts de pau i de descans?
De nit. A partir de les 11 de la nit, jo és quan treballo que estic més tranquil.
La seva principal virtut?
Sempre he procurat mantenir-me en un segon pla. I em penso que això ja m'ha anat força bé.
El seu principal defecte?
Podria dedicar menys hores a la família dels que necessitarien ells, però en fi.
Què és el que més ha après de la seva mare?
Molta paciència i, bé, i comprensió per part seva.
I del seu pare?
Això ja és més difícil, perquè els pares amb les mares sempre tenim una millor sintonia. Amb el pare, doncs, bé, que a dintre de tot va saber lluitar per tirar endavant una família.
Quina és la qualitat que més aprecia d'una persona?
La sinceritat.
Què és el que més li molesta d'una persona?
Que falsegi les coses o les manipulin.
Què li demana un amic?
Doncs això, una fermesa en l'amistat.
Quan fa que no plora?
Ui, molt. Però bé, penso que era Santa Teresa que deia que si per pregar també es pot fer mentalment, per plorar a vegades plorem i no ho transmetem en llàgrimes.
Quina cosa el posa trist?
Hi ha situacions d'aquests moments molt penoses de refugiats i de gent d'aquestes que ho passa molt malament. I sempre he pensat el malament que ho devien passar la gent de després de la guerra i que potser ara, doncs, bé, ara es primen altres coses per davant de les coses morals. I això fa, doncs, que, en fi, el món vagi com vagi.
A qui renyaria?
Ui, president del govern, de l'Estat.
Què és el que més detesta?
No ho sé, vull dir, aquests moments... Procuro no ficar-me gaire en res, sinó fer un anàlisi de tot, però, en fi, aquesta reacció, aquesta pèrdua de valors humans que hi ha, això ho detesto.
Què és el que més li agrada de la vida?
La llibertat.
És veritat que el primer petó sempre es recorda?
Sí, però els altres també.
Una cita bíblica.
Feu tot el que ell us digui. I em refereixo que les bodes, les noces de Canà, quan Maria diu a Jesús no tenen vi, i ell li respon, dona, jo què hi tinc a veure? Però aquest apropament de Maria cap a Jesús, que hi ha dos vessants aquí a tenir molt en compte. Primer, que tot i que la idea, que és una idea que no es té gaire clara, Jesús i Maria estan en un acte social. Amb un casament, vol dir que relacionen amb la gent del públic. I aleshores, per part de Maria, hi ha una confiança sobre Jesús, dient-li, feu el que ell us digui, no és dir, segur que us complourà.
Quina cosa ha estat l'última que li ha demanat a Déu mentre pregava?
Que em donés moltes forces per superar una malaltia.
Un lloc per pregar?
Un santuari.
Un remei per no enfadar-se mai?
Calma. I deixar-ho estar tot per l'endemà, que ho veus diferent.
Quin és el valor que més falta a la nostra societat?
Solidaritat.
Quina és la seva afició preferida?
Bé, em passo el dia escrivint.
El seu animal preferit?
Un gos.
Un polític?
Bé, aquests moments, Carles Puigdemont.
Un personatge de ficció?
Bé, el Petit Príncep.
Un personatge històric?
Gandhi.
Els seus actors preferits?
Ui, n'hi ha molts, eh? Però bé, vull dir, ja recol·loco una mica i, per exemple, doncs, a nivell internacional, doncs, per exemple, a mi m'agradava molt el de John Wayne.
Una pel·lícula?
Mira, Titanic, per exemple, de les que més me va impactar darrerament.
Un llibre?
Les totalies de les esglésies de Catalunya dels segles 9 i 12, que és d'un biguetà, que és d'en Ramon Nordeig, però que ha fet un estudi magnífic sobre totes les consagracions de les esglésies de Catalunya.
Un diari.
Bé, El País.
Un plat gastronòmic.
Això no ho sabria. No hi he entrat en detall.
Un club esportiu.
Vull dir, hauré de tirar cap a casa la Unió Esportiva Olot, o el Club Patinatge Artístic Olot.
Un cantant, grup musical, compositor?
A mi m'ha agradat sempre molt Lluís Llach.
Una cançó?
Imagine, de John Lennon.
L'escoltem. Gràcies, senyor Josep Morlà, historiador.
Vosaltres. Thank you.
Església Viva. Agenda d'actes a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge dia 31 se celebra el 53è aniversari de la mort del bisbe Josep Cartanyà. A la catedral de Girona, a 11:15, litúrgia de les hores, i després a les 11, solemne missa major conventual. Aquest dilluns dia 1, festa de Sant Feliu, màrtir de Girona. A 6:45 de la tarda, missa a la Basílica de Sant Feliu de Girona, presidida pel bisbe Francesc. Dimarts que ve, dia 2, festa del Santuari de la Mare de Déu dels Àngels, a Sant Martí Vell, a 12:15, missa presidida pel nostre bisbe Francesc. També dimarts a 4:45, a l'Església de les Caputxines, pregària per les vocacions sacerdotals. I a la mateixa església se celebra el jubileu de la Porcíncula, a 6:45 de la tarda, amb el rest del Rosari, i a les 7 de la tarda, amb la missa. Dimecres que ve, dia 3, 60è aniversari de l'Església Parroquial de Selva de Mar. A les 12 del migdia, missa presidida pel nostre bisbe Francesc. El pròxim dijous, dia 4, adoració nocturna al Temple del Sagrat Cor de Girona, a les 10 de la nit. Abans d'acabar l'Església Viva, anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 31, l'últim que ens porta mossèn Josep Maria Amic. Gràcies, Josep Maria, per estar amb nosaltres.
Ja saps que sempre que vulguis estic disposat.
Esperem que no tardem un any més, però segur que l'estiu que ve te tornem a tenir.
Si Déu vol.
En Josep Maria Amic és el rector de Cors, però també de Serinyà, Usall, Santenys i Borgonyà, on sabem que tenim molts d'oïdors d'Església Viva. A tots ells, aquest últim evangeli del mes de juliol, quan vulguis.
L'evangeli que comentem aquest diumenge és Lluc 12:13-21. Un home pensava: tens reserves per molts anys. Reposa, menja, beu, diverteix-te. Tres punts. El pecat, un neci, el tresor més gran. El pecat. El pecat d'aquest home no és ser ric ni voler assegurar el seu esdevenidor, sinó desentendre's de Déu, a qui no agraeix res, i desentendre's dels germans en qui no vol compartir cap cosa. Un neci, perquè no sap donar a la seva vida altre sentit que fruir egoísticament per ell tot sol dels béns materials. Aquesta actitud no pot portar l'autèntica felicitat, que és quelcom interior, que radica en el cor. El tresor més gran, tenir a Crist. Si el Senyor és la nostra esperança, sabrem ser feliços amb molts o pocs béns. Si restem amb ell, poca cosa serà suficient per viure a l'alegria dels fills de Déu. Si ens n'allunyem, res serà suficient per omplir un cor sempre buit, sempre insatisfet.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve.